I són ara les 9. Repassem les qüestions més destacades d'aquest matí de dimarts. En aquesta hora comença el ple del Parlament en què es debatrà la iniciativa de Més per Mallorca per prohibir la compra d'habitatge a no residents a les Balears. Connectem en directe a la Cambra Autonòmica. Marta Puyalto, bon dia.
Bon dia. La formació ecosobiranista assegura que la seva iniciativa compleix la jurisprudència de la Unió Europea perquè es compleix el requisit d'emergència per manca d'habitatge. Defensa que l'objectiu és prioritzar el seu accés a la població resident i frenar l'especulació immobiliària. En cas de superar aquest primer tràmit, el text hauria de continuar el recorregut al Congrés dels Diputats. La proposta, però, no compta amb el suport ni del PP ni de Vox. En la sessió d'avui també es debatrà una iniciativa d'Unides Podem per incrementar l'impost de transmissions patrimonials als grans tenidors i reforçar la progressivitat fiscal davant l'acumulació d'immobles amb finalitats especulatives.
Gràcies, Marta. Tot això quan avui han començat el dia pendents de la situació meteorològica per la presència de boira a diferents punts de les Balears. En aquesta hora es desactiven els avisos grocs de l'EMET i s'espera que vagi escampant aquesta boira.
Tot i això, els seus efectes encara es noten, sobretot a les carreteres. Ja ha afectat els accessos a Palma, que avui són una mica més lents a causa d'aquesta baixa visibilitat a punts com l'autopista d'Inca, tant a la incorporació amb la via de cintura com a l'alçada de Binissalem.
I el Col·legi Oficial de Farmacèutics de les Illes Balears preveu que encara hi haurà incidències puntuals amb el nou sistema informàtic de recepta electrònica de medicaments.
Avui ja funciona amb relativa normalitat. Ahir, entre les 2 i les 5 de l'hora baixa, no va permetre subministrar medicaments a través de la targeta sanitària. Vicenç Terrades, president del col·legi, en una entrevista a l'Informatiu Matí.
Estem xerrant d'un canvi i una migració de dades d'una quantitat tan gran que és normal que surtin aquestes incidències. I més a un canvi de programa que és totalment diferent en el que hi havia. És a dir, no podien conviure i es va aturar de cop l'antiga recepta electrònica i va començar Sigma. Encara hi ha coses per perfilar.
I el Consell de Ministres aprovarà avui la desclassificació dels documents del 23F, una mesura que es farà efectiva dimecres i que s'anuncia coincidint amb el 45 aniversari de l'intent de cop d'estat.
En una entrevista fa només uns minuts a l'Informatiu Matí, el professor d'Història Contemporània de la UIB, Pere Sales, ha advertit que la publicació pot deixar en entredit la versió oficial dels fets.
Per això hi ha tanta reticència a que la documentació no vegi la llum. Però també s'ha de dir una cosa, i és que el fet de que estiguin classificats molts documents també dona lloc que hi hagi moltes especulacions, hi hagi teories de la conspiració que funcionin, i en moltes ocasions, com fan els governs americans, de fet, de manera molt més sistemàtica que aquí, el govern dels Estats Units, i és que la desclassificació, en ocasions, el que fa és tot el contrari.
I en els esports pendents del comiat, avui migdia, de Jago Barrasate, que ja no és entrenador del Mallorca. Marta Sampas, bon dia.
Bon dia. La directiva del club va decidir ahir vespre destituir el tècnic basc després d'una reunió d'urgència i com a conseqüència dels mals resultats que situen l'equip a la zona de descens. La darrera derrota, diumenge, contra el Celta de Vigo, ha condemnat Jagoba, que deixa l'equip antepenúltim amb 24 punts, a falta de 13 jornades per acabar la Lliga. Ara, la incògnita és qui dirigirà els 13 partits que resten per acabar la temporada. El pròxim dissabte, contra la Real Societat, a Somos. Entre els possibles substituts per revertir la situació de l'equip es postulen noms com García Pimienta, Luis García Plaza, Toni Amor, Quique Flores o Javi Gracia. Jago Barrasate s'acomiadarà de manera pública quan siguin les 12:30 del matí en una roda de premsa que podreu seguir en directe i veure la ràdio.
Estarem pendents d'aquesta roda de premsa de Jago Barrasate. Arribem a les 9:04. Tot d'una comença el programa El Dia. Que tingueu un bon dimarts.
Més informació a ib3notícies.com.
El Dia, amb Marta Grau.
Bon dia, benvinguts al dia 9 i 5 minuts. Començam jornada avui dimarts, pendents del temps, o millor dit, de la boira, perquè just ara a les 9 s'aixecava aquest avís groc activat a l'interior, al llevant i al sud de Mallorca per aquest fenomen que ens ha acompanyat les darreres hores. Ha causat problemes, també retards a l'aeroport de Palma, on es van activar els protocols per baixa visibilitat. Pendents, com és lògic, també del trànsit, perquè la DGT demanava precaució a les carreteres, tot i que hores d'ara, si és ara, la visibilitat està millorant. Compartim amb els espectadors algunes imatges que descrivim per als oients d'aquestes darreres hores, d'aquests bancs de boira que han deixat estampes curioses, com és lògic, d'aquest fenomen. Sobretot arran demà, les imatges eren espectaculars, la boira pràcticament en terra. Això sí, temperatures continuaran altes en aquesta època de l'any d'entre 17 i 21 graus. Avui ens visita el nostre home del temps, Albert Darder, per parlar de què ens espera de cara a les properes hores. Un dia en què poden dir que el nou sistema informàtic de recepta electrònica de medicaments ja funciona amb normalitat. Després d'unes hores un poc complexes, ara sí que ja funciona bé, Joana.
Ara ja sí que sí, Marta, bon dia. Després de patir incidències durant tot el dia d'ahir, ara ja poden dir que funciona i s'ha restablert el sistema. Entre les dues i les 5 de l'hora baixa no va permetre subministrar medicaments a través de la targeta sanitària electrònica. Segons el Servei de Salut, els problemes ja estan solucionats i asseguren que és per l'adaptació del nou sistema, que no s'havia renovat atenció d'ençà de fa més de 20 anys. Fonts d'aquest departament asseguren que en els propers dies seguiran molt pendents de l'evolució d'aquest nou sistema implantat davant qualsevol altra incidència que pugui anar sorgint. I avui també estaran pendents del ple del Parlament, que aquest dimarts debatrà una proposició de llei de Més per Mallorca per prohibir la compra d'habitatges a persones que no siguin residents a les Balears. La sessió començarà just ara, a les 9 està prevista aquesta sessió, i a la cambra s'haurà de decidir si se tira endavant amb aquesta proposta, que en principi no comptarà amb el suport del Partit Popular ni tampoc de Vox. Després, si vos sembla, ho analitzem a la nostra tertúlia d'actualitat.
En crònica esportiva, molt important, la notícia del dia, sens dubtes, aquesta, el Reial Mallorca destitueix a Jagoba Arrasate com a entrenador, Xisco.
Bon dia, Marta, així és. El club va fer pública la notícia ahir vespre en haver-se reunit precisament amb ell. Una decisió que s'ha pres després de la darrera derrota a Balaïdos. La directiva del club va decidir acomiadar el tècnic després d'aquesta derrota contra el Celta de Vigo i de la mala dinàmica dels resultats. Jagoba deixa l'equip en zona de descens amb 24 punts quan només manquen 13 jornades per acabar la Lliga. L'equip ho anunciava d'aquesta manera. A través de les xarxes, el Real Club Esportiu Mallorca dona per finalitzada l'etapa de Jagoba Arrasate com a entrenador del primer equip. La decisió, adoptada després d'una anàlisi de la situació esportiva, respon a la voluntat del club d'obrir una nova etapa, diuen, en l'objectiu de revertir la dinàmica actual i enfrontant les màximes garanties als reptes de la temporada. Això sí, també han agraït públicament l'esforç del ja ex-entrenador durant tot aquest temps. Avui, molt pendents, han de dir, de la roda de premsa que tindrà lloc a les 12:30 a Son Moix i que retransmetrem en directe per conèixer més detalls de la situació del Mallorca.
A partir de les 11 també ens visita el psiquiatre José Carbonell per parlar del fenomen, podríem dir, més viral dels darrers dies, els dels Terian.
Així és, Marta, persones que assegurin sentir-se en part o essencialment identificades amb un animal que no és humà. No es tracta d'un joc ni d'una disfressa puntual, segons expliquen els experts. És un sentiment d'identitat profunda vinculada a la seva manera de sentir i d'entendre el món. A plataformes com TikTok o Instagram, joves i adolescents comparteixen experiències, rituals, simbòlics i reflexions sobre el que ells anomenen el despertar Therian. Però què hi ha darrere d'aquest fenomen? És una forma d'expressió identitària, una comunitat digital que dona suport emocional, o pot tenir implicacions psicològiques més profundes? Després també ho abordarem, com dèiem, a partir de les 11, Marta, amb el nostre psiquiatre, José Carbonell.
Sí, situació, sens dubte, per reflexionar. També la reflexió del dia ve just ara, 9 i 9 minuts. Quina és?
Així és, Marta. La frase d'avui és del Nobel Nelson Mandela, que va dir que l'educació és l'arma més poderosa per canviar el món.
I de què parla tothom?
I de tothom parla de l'operatiu en què va ser batut en Nemesio Oseguera Cervantes, líder del càrtel Jalisco Nueva Generación, conegut com El Mencho. I han de dir que el varen capturar per amor o per forto.
Con la paz de las montañas te amaré, con locura y equilibrio.
El secretari
no
de...
És que no esperàvem. No us han quedat un poc en xoc.
Clar, per això Rètol, Skyron, és una mica més subtil. Però jo he vengut aquí a parlar a Balears de la veritat. El secretari de Defensa Nacional, el general Ricardo Trevilla Trejo, va detallar que l'operació va ser possible gràcies al seguiment de la parella sentimental del cap criminal que es va reunir amb ell a unes cabanes a Tapalpa, a Jalisco. Els sistemes d'intel·ligència van detectar aquest moviment dia 20 de febrer i hores després es va preparar un operatiu aeroterrestre amb forces especials de l'exèrcit i també de la Guàrdia Nacional. Aquest operatiu marca un capítol decisiu en la lluita contra el crim organitzat al país i evidencia la importància de la intel·ligència militar en casos d'alt risc, però no és la primera vegada que per amor o per fortó s'acaba capturant un delinqüent. En l'argot de l'intel·ligència dels investigadors se'n diu explotació de l'entorn efectiu. Ja és una estratègia de vigilància ben efectiva. De fet, han fet una mica de resum i de background. L'any 34, el mític John Dillinger, el lladre de Bynes, va ser capturat a la sortida del cinema on havia anat a veure la pel·lícula Manhattan Melodrama a la seva lota Napoli Hamilton i una amiga. Per exemple, el narco Pablo Escobar també va ser capturat per mort d'una telefonada massa llarga en el seu fill petit. Ell sabia que havia de fer les telefonades breus, però aquest pitjor post que l'amor de pare li va poder i va parlar més del compte en el seu fill. O el Chapo Guzmán, un altre narco conegudíssim, va caure dues vegades el 2014 i el 2016 per dues visites a la seva dona Emma Coronel i les seves dues filles bessones. Per tant, no és la primera vegada que l'amor o la fortor ha fet caure imperis.
I tant. I jo, sense voler ser barroera, ja que parlaves de... No, no, escolta'm.
Mem, quin mot hauria de fer servir per ser exuberància, concupiscent d'aquest bon home, que, no que ha fet que el capturassin?
Que no ho dic per tu, dic perquè has fet esment en aquesta paraula, la fortó, i jo, sense voler ser barroera, m'ha vengut en el cap aquella frase tan nostrada que diu es cap de baix fa perdre's de dalt. Vull dir que és una mica això, no? Però que li també ha passat a aquest bon home.
No, però també que quan estàs, quan dius aquesta vida clandestina, arriba un moment en què també necessites relacionar-te amb la gent que estimes i quan també això se diu explotació de l'entorn efectiu. I passa moltes vegades a quant de criminals. No t'han capturat perquè han telefonat a sa mare o perquè han telefonat a sa seva parella, perquè, mem, seràs criminal...
Però ets humà.
Però també ets humà. Com que em troben a Xenoa, soy humana.
Sí, de totes maneres, quin poder que té l'amor o l'erotisme o la clandestinitat que mou...
Sa concupiscència.
Si jo no volia utilitzar sa paraula concret, però que mou muntanyes, perquè t'imagina't, amb tot el dispositiu que sigui just per aquest motiu que l'hagin enxampat, no deixa de ser cridaner.
I a part que tenien, que des de lo que era l'equip del Mencho, tenien tecnologia de primer ordre. Però hi ha una cosa molt antiga, com és l'amor.
Que anaves a dir una altra frase malsonant.
No. Jo he decidit ser discret perquè veig que estic en dues dames.
Senyores.
Exacte, estic en dues dames de l'altra societat. Què vols semblar? Votos per amor? També seríeu capaços de votar per restriccions?
M'enxamparien. M'hi trobarien. O sigui, segur, segur. Perquè, clar, també no seria capaç, no només per amor o per fortor, sinó per
poder veure'm un maret. No només per concupiscència, clar, per amor, per amor filial.
O fill, exacte. Vull dir que sí, seria complicat.
Has de ser d'una pasta.
També faria cridades més llargues del que són recomanables. També aniria a visitar. De fet, a la pandèmia, jo que fa feina fent directes, sempre que podia passava a veure ma mare. O sigui, així, de clar.
Molt bé, són les 9 i 13 minuts i na Joana Maria Marto confessant delictes en directe
ja
a la ràdio pública de les Illes Balears.
No són delictes perquè jo feia directes a Rau de Mallorca en solitat mòbil divendres amb el meu cotxe mateix i anava per tot i que passava per...
Tu imagina't tenir una amant en un estat de vigilància absoluta, clar que l'enxamparien.
No, però per exemple jo en aquest sentit no em vaig votar el confinament perquè en Miquel i jo fèiem feina, per tant mos veiem perquè fèiem feina, però sí que moltes vegades na Joana Marató i jo varen quedar a la plaça de Pere Grau per fer la compra plegats. Varen pactar una hora, ella a dos metres de mi
i va ser meravellós. I amb una altra amiga
meva. I com se passa de la detenció i mort del Mencho a parlar de com o el que fèiem vosaltres durant la pandèmia? No ho sé. Supos que és gran part dels misteris d'aquest programa.
No, però parlaven de coses que faríem per amor.
Sí.
Ara, Balears, ara que dius això, mos queden res 30 segons, però Balears està esperant que tu confessis quina ha estat la gran bogeria que has fet per amor.
Mira, jo ja t'he dit que entenc perfectament el que li ha passat a aquest home. Anava a dir bon home no, a aquest home.
Serà un narco, serà un assassí, serà 50.000 coses. Tot això ja ho donen per fet, ho dic, perquè ja van un truix.
Però que tenia
sentiments...
Ara estem
analitzant que el que hi ha a la fi, encara que sigui a una porció petitíssima, també era persona. I en aquest sentit, la concupiscència, o l'amor, o els desig, o digui-li el que vulguis, va poder amb ell.
Va poder amb ell. I supos que ara que m'ha demanaves, jo que sóc una persona que ni tan sols puc enviar un missatge de manera correcta a la persona que toca, imagina't com per tenir secrets o per tenir...
Amants.
No seria idònia. I sí, com la Joana, me passaria el mateix. Crec que per amor se pot cometre errades molt grosses i és el que li ha passat a aquesta persona. Ho analitzarem, idò, a
les 11. M'agrada molt aquest titular, Marta Grau, 2 punts. No tenc amants perquè m'equivocaria de telèfon. Seria el resum que m'ha estat avui d'aquesta...
S'ha de saber dur una doble vida, no, que ja evidentment, que i no tothom pot, eh?
S'ha de saber mentir per enganar o per tenir un amant, t'has de ser molt viu, molt
espavilat. No tots servirien com espies. No.
Però que curiós que després de tota aquesta xarxa, de tot aquest entrebat, sigui precisament per amor, no?, que l'hagin enxampat. Ho debatrem, aquesta i altres notícies en la bona companyia d'Ivan López, els comandaments tècnics, Cata Jaume, Anaix Bernissú, Miquel Rosselló i Jolanda Ruiz a la producció. Començam el dimarts.
Te amaré como nunca se ha sabido. Tararay, 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 tararay. Porque así lo he decidido. Te amaré. Por ponerte algún ejemplo te diré que aunque tengas manos frías te amaré. Con tu mala ortografía y tu no saber perder, con defectos y manías, te amaré. Te amaré, te amaré, porque fuiste algo importante. Te amaré, te amaré, cuando ya no estés presente. Siendo costumbre y te amaré. Al caer de cada noche esperaré a que seas luna llena y te amaré. Y aunque queden pocos restos en señal de lo que fue, seguirás cerca y muy dentro, te amaré. Te amaré, te amaré.
De dilluns a divendres a les 9, El Dia, IB3 Ràdio.
Són les 9 i 17 minuts, comença la nostra tertúlia, però abans, com explicaven just a l'inici d'aquest programa, pendents del temps, o més ben dit, de la boira, perquè sí que hem sabut que aquesta situació ha obligat a desviar a València 3 vols que tenien previst aterrar a Eivissa, procedents de Barcelona, de Palma i també de Madrid. Aquests 3 vols han estat desviats. Sabem que a partir de les 9 s'aixecava aquest avís groc per boira, però me comentaven els nostres companys que just a l'arribada dels estudis d'IB3 Ràdio encara continuava la boira, o sigui que tenim una situació que de moment va per llarg. O no és així, Neca, anem a deies que
sí. De
moment la boira és al carrer.
Sí, a mi és el que m'ha llamat l'atenció quan m'he despertat esta mañana, no hace tanto. Hace más de una hora. No me despierta a estas horas criminales de la ràdio, però bueno, sí, no, todavía queda un poquito de niebla.
Parlarem amb el nostre home del temps, també estirem pendents de la situació a l'aeroport amb els controladors aeris, sobretot per si aquesta situació s'agreuja o si tenen previst cancel·lar més vols, i com dèiem, al llarg de tot el programa no ho deixarem de banda. A banda de Necane, ens acompanya també els periodistes Quique Oñate,
bon dia,
i Pep Maria Aguiló, bon dia.
Bon dia.
Repassa l'actualitat, que no té a veure amb el temps, el manco no de moment, i sí amb el Parlament. Avui és dimarts. Si vos sembla, faim un repàs d'algunes de les qüestions que se troben a l'ordre del dia, que són molt interessants i, a més, que tenen a veure amb l'habitatge. El Parlament ha de debatre la iniciativa de Més per Mallorca per prohibir, recordem, la compra a no residents a les Balears. És una iniciativa que té dificultats a l'hora de prosperar, perquè ja han dit Partit Popular i Vox que la rebutgen, la consideren inviable. El PSIP sí que donarà suport, però el Partit Popular argumenta que no es pot imposar a qui s'ha de vendre les cases i destaca també l'impuls per part del govern d'habitatge públic i a preu limitat amb l'exigència del manco 5 anys de residència. Una proposta que, pensam, no tirarà endavant. Nekane, comença per tu.
Bueno, no, está clarísimo que no saldrá adelante. Y además hay que tener en cuenta una cosa, que hoy se aceptara no significaba nada porque esto se tiene que tramitar en el Congreso de los Diputados, en todo caso. Por lo tanto, hoy volvemos a un debate que no tiene consecuencias, pero bueno, ya está bien, yo creo que se hable de este tema en Baleares, porque sin ninguna duda es el gran tema de Baleares. Entonces, el día que se desclasificaran los papeles del 23F, que me parece muy importante.
Después parlarán, exactamente.
Muy importante. Uh-huh. También me parece muy importante que se hable de política de humo, como dice el Partido Popular. No estoy muy de acuerdo, pero también que se hable de política práctica, que es la que le importa a los ciudadanos de las Islas Baleares. Y la vivienda, sin ninguna duda, está en el tema número uno. No se va a aprobar, no. No tendría ningún. Y efectivamente, hay coincidencia en que esto es un brindis al sol por parte de MES, porque no tiene ninguna posibilidad de prosperar ni en el Congreso de los Diputados, donde el PSOE vota aquí una cosa y en Madrid otra, pero tampoco tiene posibilidades de prosperar en la Unión Europea, porque ahora mismo no se dan las condiciones para que la Unión Europea establezca una limitación de compra de vivienda aquí en Baleares, teniendo en cuenta que España ya entró a la Unión Europea aceptando que había libertad de movimientos y de libertad económica. Por lo tanto, no passarà nada. Però se hablarà de nou el tema, que a mi ja me parece bien.
Sí, no, estic una mica en la línia de Nekane. El que passa és que, bueno, de fet, que se xerri és positiu sempre, no? Perquè és el primer pas perquè se faci alguna cosa en aquest tema, però no pareix que estiguem a prop de que realment s'arribi a provar cap mesura d'aquest estil, que seria més estructural, més un canvi més profund, no? Que evidentment no solucionaria el problema, això ja ho sabem, que això sumat a altres mesures pues, a lo millor sí que atenuaria una mica, no, els efectes que està tenint la pressió immobiliària i bueno, tot això que ja sabem, però bueno, en el final això és política, no? Parlamentària, una PNL, vull dir, no...
No, esta és una proposició de llei.
Ah, és una proposició de llei.
Lo que pasa que, claro, no tiene efectos porque se sí, tiene no, que tramitar el Congreso de los Diputados.
I
porque Baleares no tienen las competencias claro. Para limitar.
I el Govern Central no, tampoc ha mostrat en tota la legislatura cap no. Voluntat política de dur això realment a Europa.
Bueno, realmente hubo un momento... Perdón, que ahora le estamos dejando aquí al pobre
Pep
María.
No, por favor.
No, hubo un momento del que no se ha vuelto a hablar... que en una previa a una cumbre europea, Pedro Sánchez este verano, de repente, tú te debes acordar, Quique, sí. De repente Pedro Sánchez entró a aquella cumbre europea anunciando que iba a pedir a la Unión Europea, una cumbre europea en la que se habló de vivienda, que se adoptaran medidas para prohibir la compra de vivienda especulativa y las segundas residencias. Nunca más se ha vuelto a hablar de este tema, pero en Cataluña lo acaban de aprobar, cuidado, sí. En Cataluña acaban de aprobar una ley, un proyecto de ley, perdón,
sí.
Porque una ley todavía no es, tiene que pasar por el Parlamento catalán, en el que se limita las posibilidades de comprar viviendas con fines especulativos. O sea, no puedes, que ahora mismo no tengo el detalle exacto de la ley, pero creo que la ley permite a los pequeños propietarios comprar una vivienda, tener una segunda residencia, adquirir una. O sea, pero una gran empresa ya no puede comprar un bloc entero de pisos para hacer negocio. En Cataluña,
esta es una mesura que hi ha països que s'hi han pres. O sigui, que si analitzem un poc aquesta mesura de prohibir la venda de pisos o cases estrangers per evitar l'especulació, sí que no seríem, en tot cas, els primers ni molt manco.
No,
parlant de Nova Zelanda, parlant de Canadà, que també va imposar aquesta mesura. O sigui, que tampoc és una cosa superrevolucionària.
El problema d'Espanya és que va decidir fa molt de temps que havien de ser un joc per...
Exacte.
Especular,
no,
bàsicament.
Però perdona,
I ficar les inversions en aquest tema.
Però perdona, hi ha una diferència
molt
substancial. I això hi ha molt
d'interessos. No és el mateix França que Espanya en aquest
però
sentit.
Però també hi ha una diferència substancial con respecto a Austràlia, a Canadà i Nova Zelanda, que Espanya forma part de la Unió Europea. I en Espanya està sometida.
Aquí hauríem de cercar un precedent similar, exactament.
Aquí, per exemple, en Dinamarca també sí. Passa en algunes zones de...
Exacte,
que...
Malta...
En Malta, pero que ya entraron a la Unión Europea con esta condición.
Exacte.
Es decir, yo entro si me dejas prohibir. Y dijeron, vale, pues entra. Pero España no dijo eso. Yo entro. I ahí que estamos.
Pep Maria, mos hem encès tots.
Perdón,
amb el
sí.
Tema de la limitació de la banda estrangera.
Ara jo diré un clàssic meu que, recollint aquest argument dels meus dos companys...
Centraré el debat.
No, bàsicament estic d'acord i en aquest cas el debat que hi pugui haver avui en el Parlament estirà molt bé, perquè és un tema que realment, quan hi ha Iñaki,
Quique.
Interès en els ciutadans...
Hi ha molta K junta.
Hay mucha K y mucha N aquí.
Interès de veritat en els ciutadans i se coneixeran totes les posicions. Jo crec que quan més se xerri, a part de legislar i prendre mesures, molt millor en aquest cas concret, no? I veure's diferent.
I, curiós, no té a veure, però perquè vegeu que els municipis també estan prenent mesures o que tothom està preocupat per el tema de l'habitatge, no? Jo crec que tothom cerca solucions independentment de colors polítics, de municipis, de llocs. Me refereixo sobretot perquè vull posar l'exemple d'Artà, que sí que ha aconseguit declarar zona tensionada. El ple de l'Ajuntament sol·licita al govern que declari aquest municipi zona residencial tensada. La proposta dels socialistes, dels independents d'Artà, s'aprova ahir vespre, o sigui que és una qüestió que tira cap endavant, sobretot per la situació dels joves, perquè deien que hi havia molt de joves en el poble, que tenen entre 20, 30 anys, amb moltíssimes dificultats per emancipar-se, que hi hagi municipis que ha imprès aquestes iniciatives.
Bueno, pero cuidado, que esto tampoco no tiene ningún...
No. Parlant de mesures, que no, en alguns no, llocs no, sí que tiren
el problema
endavant.
Que el problema aquí està en que el ayuntamiento no puede declarar zona tensionada porque el gobierno de Margallón no les deja. No les deja. Entonces, aquí volvemos a la contradicción que a mí me parece la más clamorosa contradicción de Marga Proens, que habla de la defensa de la autonomía municipal, que los ayuntamientos legalicen las viviendas que ellos quieren. Legalizar viviendas, pueden hacerlo. Lo que tú quieras, ayuntamiento. ¿Quieres legalizar? Legaliza. ¿Quieres, construir en suelo rústico?
Exacto.
No, para esto les deja. ¿Quieres construir en suelo rústico? Construye. ¿Quieres legalizar viviendas en el campo? Legaliza. ¿Quieres limitar la vivienda? No.
Exacto.
¿Limitar
Exacto.
el precio de la vivienda? No. Eso no te dejo. Entonces, esto me parece una contradicción. Y además, sinceramente, creo que ella ha dicho que no quiere hacer experimentos con gaseosa, lo ha dicho así tal cual, que ella considera que limitar los precios de la vivienda lo que hace es generar subida de precios y sacar vivienda del mercado, según un informe encargado por el gobierno, pagado por el gobierno, y que dijo lo que el gobierno quería que dijera. Y entonces... ella está en esta línea de no permitir, entonces sí que me parece una contradicción. El ayuntamiento de Artá, también lo ha hecho el ayuntamiento de Inca, lo tenía que hacer el de Pollensa, lo hizo el de Esporlas, o sea, los ayuntamientos le están pidiendo a Marga Proens, déjame, y ella les dice, no te dejo.
Los ayuntamientos de Esquerras.
Claro, porque claro. Los de derechos no lo piden, lógicamente.
Claro,
a ver quién se va a atrever, el de Calviá. El de Calviá no va a pedir, déjame que limite el precio de la vivienda, que está subiendo un poquito el precio en Calviá. He detectado que hay un ligero aumento de precios en Calviá, que las viviendas están de media a 1 milió d'euros. Déjame que limite. No.
9:27, escoltam el bisturí, uns consells i tot d'una reprenem aquesta tertúlia.
Perdonem un obolet.
El dia. IB3 Ràdio. El bisturí. Javier Alarcón.
Buenos días. La noticia del día es que regresa el 23. F. Y podemos decirlo porque hoy es 24. El día perfecto para hablar no solo de ayer, sino del ayer. Y esta vez, ¿qué diría aquel? Si nadie habla con los ángeles pudiendo hablar con Dios, solo habla del pasado, quien no puede hablar del presente. Pasa cuando además eliges manipular lo que fue frente a confrontar lo que es. Lo que cualquiera dijo frente a lo que cualquiera dice. Porque el presente es demostrable y el pasado solo revisable. ¿Eres un inculto o un olvidadizo en el pasado? Por no ser un mentiroso y un manipulador en el presente. Hoy mientes. Ayer resulta que te equivocabas. Hablas del pasado solo cuando no tienes presente. Cuando lo utilizas para construirte uno engañosamente. Y el presidente señor Sánchez nos lo ha vuelto a hacer. Exhuma el clásico girando a mano derecha. Mientras amnesia el consabido subiendo a mano izquierda. Celebra los 50 años de la muerte del dictador por no celebrar los mismos de la Constitución. Una vez auxiliado el pasado, algo nos dice que el paso siguiente será el presente. Encontrar dentro de todo aquel atentado a la democracia el hilo conductor para actualizar todo aquello, para transformar el golpe de Estado que fue en el golpe de efecto que es. Un link hacia este ahora que te dé como resultado hacerte un Tezanos, un subidón de presente, donde vuelvas a salvar los muebles, familiares y políticos. Y ya mañana, siempre en la niebla criminal. ¡Paz! ¡Paz!
9:29, continuem en directe a través de la ràdio, a través de la televisió, això és El Dia, i estem repassant els principals temes de l'actualitat. Avui amb els periodistes Quique Oñate, Pep Maria Aguiló i Nekane Don Blas han parlat d'habitatge, han de parlar també de sostenibilitat i de vehicles. El Consell de Mallorca instal·larà 250 càmeres a diferents punts de l'illa, la meitat per poder comptar els vehicles a les carreteres, però l'objectiu és que estiguin operatives d'aquí a 2 o 3 mesos i puguin servir sobretot per establir un nombre màxim d'entrada de cotxes a l'illa. És una mesura encara sense data d'aplicació, però de la qual han parlat moltes vegades, no només de Mallorca, també d'Eivissa, de Menorca, de Formentera, no? O sigui, aquesta podria ser la passa definitiva per poder exercir un control i a partir d'aquí ja prendre aquesta mesura de bon de veres, si limitar l'accés, Quique.
Aquesta mesura la va plantejar o la va proposar el PP de manera que no ho va consensuar prèviament amb els seus socis de govern al Consell de Mallorca, que és Vox, i a Vox mai li ha agradat aquesta mesura. De fet, no tenen el suport polític per tirar endavant això i necessitaria el manco dels vots de Més, per exemple, per poder treure endavant això, que l'Esquerra està d'acord, no ho va fer la passada legislatura perquè no va tenir en aquell moment coratge, només se va plantejar per part de Podemos i Més, però no se va tirar endavant mai, ni tan sols un estudi de càrrega, que Podemos va voler fer però no se va arribar a fer. I què passa? Que PP està tot sol en aquest sentit, perquè no sé si... Jo crec que sí que hi ha una voluntat política per part del PP perquè ho ha fet a Eivissa. Vull dir, no crec que hi hagi problema, encara que sigui més complex i difícil d'aplicar. No difícil d'aplicar, però sí que més complex a nivell de Mallorca que només a Eivissa. Però per la implicació que té de Silla de Gran i les dimensions i tal. Però el problema que té aquí ara mateix és que això políticament no té suport. Llavors, en el poc que queda de legislatura, és molt difícil que el PP se posi a negociar. Primer, en l'esquerra, jo personalment ho descarto completament. No se posarà a fer, a més, amb un Vox que està pujant, que estem veient que està pujant de totes les comunitats que està havent eleccions. Per tant, no se posarà a fer una negociació amb l'esquerra i quan segurament haurà d'anar a pactar amb Vox. Així que és complicat, això. Després, Vox planteja que està en contra de que se limiti a la gent que ve de península. O sigui, residents espanyols que venen en cotxe des de la península a Mallorca en cotxe amb el ferri. Perquè creu que és discriminació. Què passa? Que això no se pot aplicar, no se podria acceptar per part del PP perquè és il·legal. Ja va quedar clar amb el tema de Soia, del tren de Soia, que no se pot fer una discriminació entre residents de la Unió Europea. Per tant, això està, jo ho veig molt paralitzat. És vera que el Consell està emitint constantment reunions, la setmana passada amb una patronal, aquesta amb una altra, ara ha instal·lat aquestes càmeres per regular més dades, però estem amb el tema de les dades, però realment ja no dona temps. Això s'havia de provar enguany. S'havia de començar a aplicar... No, perdona. Sí, claro, aquest estiu se va marcar. L'estiu d'enguany era la idea d'aplicar-lo. Ni tan sols hi ha acord polític en el Consell de Mallorca per enviar-ho en el Parlament.
Clar, perquè el que estiguin operatives les càmeres d'aquí a 3-4 mesos no vol dir que s'apliqui la mesura igual, que només que començarà a funcionar el registre, se podrà començar a comptabilitzar, diguem, a tenir una informació, però no estem parlant
perquè
de cap moment
que
això comenci a funcionar.
Que hi hagi, cada any hi hagi una actualització de l'estudi de càrrega de realment, perquè evidentment si hi ha una crisi no s'aplicaria això, és com quan hi va la pandèmia se varen aturar un munt de coses, no? Perquè hi havia limitació de mobilitat.
Però en la vostra opinió, això seria una eina necessària?
La limitació de cotxes.
El registrar, limitar a totes les illes, de forma... Una mesura, per exemple, per aplicar-se de forma immediata. O una mesura de control, sobretot.
No hay nada más democrático que verse atascado en un atasco.
Totalmente, sí.
O sea, hasta los coches oficiales se quedan atascados. Es la democracia absoluta.
Sí, sí.
Somos todos iguales ahí, en el atasco. Y creo que todos hemos sufrido el atasco. Y yo creo que los votantes del PP, sinceramente... apoyan esta medida. Y estoy casi segura de que hasta los votantes de Vox apoyarían esta medida. Pero no se hace pues por una cuestión de política, hablando en plata. Entonces aquí volvemos a un debate que en mi opinión es mucho más profundo de todo lo que está pasando, que es ¿por qué los políticos no tienen la valentía de actuar pensando no en el año que viene que hay elecciones?
Exacto.
Que es en lo que piensan. Ahora piensan en que el año que viene hay elecciones. Marga Porés no va a subir la ecotasa porque el año que viene hay elecciones y sabe que va a necesitar a Vox. Llorenç Galmés no se va a atrever a desafiar a Vox y llevar esta ley de limitación de vehículos porque sabe que los necesitará dentro de un año. Y no hay peor desgracia que pensar en el cortoplacismo político, sobre todo cuando hay grandes desafíos. y pasa con la vivienda, pasa con el turismo y pasa con la movilidad. Entonces, a mí me parece una oportunidad de nuevo perdida que arrastramos desde la pandemia, que podía haber sido el momento de reflexionar sobre qué queremos ser y hacia dónde queremos ir en esta comunidad. Era un momento de parar, de reflexionar, y la prisa por salir de aquello nos ha devuelto a la misma situación. Y no estamos reflexionando sobre, a largo plazo, hacia dónde quiere ir esta comunidad. Me parece a mí que las elecciones son muy buenas porque son democracia, más democrática las elecciones que los atascos, eso es así, es mucho más democrática una elección que un atasco, pero es una lástima que haya elecciones porque, o sea, perdone, quiero que se me entienda, que esto hace que los partidos tomen decisiones en función de sus intereses partidistas, no en función de los intereses generales de esta tierra.
Ha parlat la Nican i els teus companys han explicat els arguments de per què aquesta mesura hauria de ser aplicada de forma imminent.
Jo més afegiria tímidament un poc també quan deien Quique que el que a Formentera i Eivissa podia funcionar bastant bé des del principi, a Mallorca no sé si seria més complicat per ser Palmas Focus, també Inca, també Manacó, és a dir, jo crec que s'hauria de mirar un poc més, perquè Mallorca, a diferència de Menorca, Eivissa i Formentera, té unes característiques...
Altres nuclis urbans, vols dir, que també són potents a banda de ciutat.
Que molt potents, molt potents, i però que qualque cosa s'ha de fer, s'ha de fer, i jo ho veig com un primer pas, però també, com deia molt bé en Anecane, hi ha eleccions d'aquí un any, per tant...
Veurem si aquesta mesura s'aplica. En tot cas, les càmeres, com explicaven, començaran a funcionar i a partir d'aquí tindrem nova informació i nous registres. Avui dia important es desclassifiquen els documents relacionats amb l'intent de cop d'estat del 23F de l'any 1981, quan el coronel Tejero va irrompre el Congrés mentre un altre comandament militar, Milans del Bosch, va treure els tancs a la ciutat de València. S'aprovarà el Consell de Ministres, previst just per ara, a les 9:30, i es farà efectiva quan s'hagi publicat el Boletí Oficial de l'Estat. Recordant que ho va anunciar ahir el president del govern, Pedro Sánchez, coincidint amb aquest 45 aniversari a les xarxes socials. Estem compartint amb els espectadors i ho descrivim per als oients aquesta piulada en què deia Sánchez la memòria no puede estar bajo llave i explicava que demà, o sigui, avui desclassificaran aquests documents. Les reaccions, com és lògic, no s'han fet esperar. El Partit Popular considera que l'anunci és una nova cortina de fum del govern de Sánchez. I, de moment, com dèiem, a partir de just ara, 9:30, és quan es fa efectiva aquesta publicació, aquesta desclassificació. Era un dels temes que volíem abordar avui. Començ per tu, Pep Maria. Què podria suposar?
Jo crec que és una incògnita. Bé, el primer que vull dir és que ja som els més... Anava a dir bé, el major...
És més proper en aquesta data d'haver-ho viscut amb maduresa, vols dir. Exacte.
Moltes gràcies. Tenia 17 anys, no? I me'n record molt bé d'aquell dia, d'aquelles hores, i de que el 24 de febrer vaig anar a fer una volta per Palma i era com l'anar a la llibertat. O sigui, havíem passat d'un possible infern a... Dit això, desclassificar jo crec que està bé, però recordareu que fa un any, quan Donald Trump va dir desclassificaré els 60.000 documents de l'assassinat del president Kennedy, del Robert Kennedy, de Martin Luther King, tothom deia, ostres, a la fi sabrem. Se'n va xerrar dos dies, no se'n xerrà mai més, i jo crec que portarà molt poca cosa aquesta desclassificació, perquè per bé o per mal, a Espanya tothom té el judici fet, i per tant hi ha qui diu que el rei estava darrere i que el rei ho va promoure, i diguin el que diguin els documents, se mantindrà així, i hi haurà gent que dirà que don Juan Carlos va salvar la democràcia. No crec que portin...
Però si no aporta res de nou, per què desclassificar-ho, per una qüestió de transparència? Tu dius, Pep, creus que no haurà sorpreses? No sé si Necani o Quique pensen que tal vegada se pot extreure alguna cosa més que no sapiguem.
No, yo no tengo ni idea, sinceramente, de qué habrá en esos documentos. Parece ser que está todo muy contado y que creo que lo único que hay una gran duda sobre una llamada que hizo Armada al final de la noche cuando ya el golpe había fallado. En fin, pero básicamente yo creo que, no tengo ni idea, ¿eh? Pero igual nos llevamos una sorpresa y descubrimos que el rey estaba metido hasta las trancas. Que lo dudo, que esto lo acrediten los papeles. Dudo que lo acrediten los papeles. Ahora, a mí me parece muy bien. Me parece que 50 años después de aquel golpe de Estado, ¿Qué problema hay en que se desclasifiquen estos papeles? ¿Qué problema tiene el PP?
A més, penseu que no és un dossier únic, que són documents dispersos per diverses entitats, que agrupar-ho d'alguna manera sí que pot aportar més claritat.
Però no és aquello de que hay que conocer la historia para no repetirla. Pues cuanto más sepamos, cuanto más informados estemos, mucho Exacto. mejor. Es una cuestión Exacto. de transparencia total. A mí me parece fantástico.
Sí, pero el problema, que no es un problema amb el president, sempre dit amb el màxim respecte, és que sempre que les coses li van malament, fa un anunci que en principi no estaria malament. És a dir, per què, si tanta claredat se vol, no s'ha d'esperar en el 45 aniversari? Però hi va estar el 43, el 44. Sí. Per lluny, faran 9 anys que és president del govern. És cert que hi ha hagut una pandèmia, però 9 anys de president i fa 3 dies se despenja pel bé dels ciutadans i tal. I fa 2 anys o 3 també haguéssim pogut tenir... Però sempre, ara com el tema del canvi climàtic, sempre que està en una situació difícil, i objectivament, no ara perquè ho digués Pepe, jo crec que està en una situació molt difícil el president des de fa mesos, fa anuncis d'aquests, que benvingut sigui, però no ho veus un poc...
Però i què tiene que hacer, entonces? Como tiene problemas, no governar?
No.
Claro, però efectivament, eso se llama política, Pep Maria, se llama política. Eso es hacer política. Y un presidente del gobierno que forma parte de un partido político y que es elegido en unas elecciones políticas, lo que hace es política. Y hace política, y efectivamente es una maniobra política para tratar de desviar la atención. Puede ser, puede ser. Puede que ese sea su objetivo, uno de los objetivos. Pero está bien, sí, pues ya está. O sea, yo no le veo ni mayor problema. Es una cortina de humo. Nos ha llegado el humo hasta aquí, la niebla realidad. Es el humo de Pedro Sánchez. Ahora están desclasificando los papeles.
S'ha triat l'aniversari, també.
Bueno, jo entiendo lo que dice Pep Maria, y efectivamente. Y Pedro Sánchez tiene la habilidad de... Ahora me saco de la manga el cambio de hora. ¿Eh? Ahora el cambio de hora, de que no cambiamos la hora. Ahora los papeles del 23...
Claro, però el que vol dir Nerecan és que en algun moment s'ha de parlar d'aquesta qüestió.
Efectivament, és que si no, què hacemos?
Sense que se digui, o sea, que és una
dado,
cortina de fum.
Dado que tenemos que asumir claro. que este presidente no va a convocar elecciones, que seguramente es lo que tendría que hacer, convocar elecciones, no lo va a convocar porque él se autoconsidera el muro contra la extrema derecha, él en sí mismo... Soy el muro, no pasará, la extrema derecha no pasará, y mientras yo esté aquí el muro no cae, no va a convocar elecciones, pues mientras tanto, pues que vaya actuando, ¿no? Yo creo que tiene que gobernar.
Quique, faltes tu.
Bueno, precisament de temes de fum, aquesta setmana hem estat xerrant una setmana sencera de Terians, quan,
després
quan
en parlarem, per cert, a les 11. Però parlarem des del punt de vista psicològic i psiquiàtric, clar, perquè com que...
Si té un rerefons
manca...
que és molt interessant tractar-ho, però
no,
justament
no
ha coincidit amb la reforma laboral bestial d'Argentina, que no s'han xerrat tant, no s'han fet entrevistes per tot el país, ni per Europa, ni... Saps? I, bueno, això és el que deia Nene Canen, al final. Evidentment que és oportunisme polític, això de la revelació d'aquests documents. El que, per exemple, jo havia llegit avui de matí en Julián Casanova, que és un historiador que recomano molt, per cert, que molt bo, però deia que la desclassificació aquesta no arribarà en estat pur perquè probablement fa ja molt de temps que se varen esborrar, eliminar certs documents que haurien ser, bueno, que serien bastant reveladors en aquest sentit, i que tot està molt explicat, com tu deies abans, que el 23F, vull dir, sempre quedarà això que tu deies de la conspiranoia de realment si el rei estava implicat o no.
I llavors, però ja hi ha un fet...
I el que tu dius, els posicionaments ja estan fets. Si ja ha passat lo d'Einstein i no s'ha mogut gairebé res...
Un fet capdalt, jo crec que és històric, que si no vas un gran historiador i n'altres, és a dir, un gran problema és que jutjam, de tots, jo crec, i fins i tot bons historiadors, des de el present. Quan sempre se diu, la guerra civil era inevitable, és fals. És fals que fos inevitable. La república, en una de les circumstàncies... El 18 de juliol, o no hauria passat res, o el cop hauria fracassat, però clar, ara ho dèiem, era inevitable que era una guerra civil. Ara dèiem, el cop d'estat era inevitable, el rei no està clar, no sabrem mai. Jo crec que encara que tinguéssim i poguéssim llegir tots els documents, el darrer que tenien el cap el rei, el general Armada, a Milán del Bosch, tots els militars generals que van ser fidels en el rei i la Constitució, de veritat crec que no ho sabrem mai. I hombre, això també és part de la vida humana i de l'existència.
Hombre, algunes coses sí que sabremos, ¿eh? Por ejemplo, que Milán del Bosch, Armada, odiava tanto a Suárez que fue capaz de promover este golpe de Estado. No, pero claro, una vez que Suárez queda fuera del tablero, al rei ja no le sé hasta qué punto le interesaba... seguir los consejos de Armada cuando su área ha caído. Bueno, no sé, pero es decir, más yo sí que creo que muchas cosas se saben y efectivamente, pero por eso pues ya está, ¿qué problema hay en desclasificar? No, ahora, pues que le ha dado una rabia tremenda al PP, que ahora con el IBE, ahora, pum, me saca Pedro Sánchez del 23F, pero bueno, ni el 23F tapa el lío que tiene el PP también, porque el Pedro Sánchez tiene lío, pero el PP tiene un lío en Extremadura y en Aragón que se ha metido el solito.
Pero yo creo que no son comparables.
No, no son comparables, no son comparables. Yo,
honestamente.
No, son comparables, no son comparables, pero mientras Pedro Sánchez ahí sigue, igual volvemos a ver elecciones en Aragón y en Extremadura, porque el PP tiene un lío. El PP se ha metido el solo en un lío. O sea, es decir, Pedro Sánchez no convoca, pero en Aragón y en Extremadura, si no andamos listos, igual veremos elecciones y dentro de nada las vamos a volver en Castilla y León, que son creo dentro de 3 semanas. Por lo tanto, aquí ya, igual ya le va bien al PP que se hable del 23F para que no se hable de su lío en Extremadura.
9:45, abans de publicitat, d'escoltar uns consells, deixeu-me que actualitza la informació respecte a l'arribada d'embarcacions, que recordeu, ahir va ser un dia intens, probablement les calmes del mes de gener, de febrer, el bon temps va propiciar l'arribada de diferents embarcacions. Estem parlant ara d'un balanç de 44 persones que han arribat a les Balears a les darreres hores d'aquest dilluns i a les primeres hores d'aquest dimarts, segons la informació facilitada per delegació de govern. Ahir vespre, a les 9:25, es van interceptar 10 persones d'origen magrebí a la playa de Ses Figueretes, a Eivissa, i ja a la matinada d'avui, d'aquest dimarts, a les 4:30, s'han rescatat a 17 persones d'origen magrebí a 2 milles a l'est de l'illa de Formentera. Poc després, ja parlant de les 5 del matí, altres 17 persones d'origen magrebí a les immediacions de l'establiment Blue Bar, també de l'illa de Formentera. El balanç total és de 76 persones a bord de 4 embarcacions. Aquest és el balanç de les darreres hores. Escolta'm els consells i reprenem aquesta tertúlia tot d'una.
El dia. IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és Dial.
El proper dijous 26 de febrer, de 9:30 a 13:30, no te perdis la quarta fira de l'ocupació del Pla de Mallorca a la sala polivalent d'Esporressà a Algaida. Si estàs a l'atur o cerques una millora laboral, vine a conèixer les ofertes de feina. Podràs gaudir de tallers ben interessants a l'Auditori Pere Capellà. A més, podràs participar en el sorteig de 5 entrades dobles per al Movofest. I si ets una empresa o entitat i cerques personal, inscriu-te a la fira. Troba tota la informació a la web de la Mancomunitat Pla de Mallorca. Aquesta és una acció del programa SOIP Desenvolupament Local. T'esperam!
Diuen que ens coneixen pels nostres estius, però som molt més. Som el foc de gener, el bot del cavall, l'or de l'emprendada, l'ombra de la figuera. 4 illes, una manera de ser. 1 de març, el dia de tots. Govern de les Illes Balears.
Avui és el Dia Internacional de la Pizza. Hem comanat una pizza aquí en directe a les 8 i hem enviat en Jordi a cercar-la. Hola, Julio.
Buenas noches.
¿Te puedo encomanar una pizza?
Claro que sí.
I da, mira, una 4 formatges i una prosciutto.
Hola, què tal? Venim de Xiu-Xiu, Divetres Ràdio, que hem comanat dues pizzas.
Jordi, he anat en bicicleta, en Bici Palma, com he anat fins a Lleudi?
Perquè si jo no tinc Bici Palma, tio. Ara, però que t'ho... Res, ara faig les pizzas i ven cap aquí.
A Divetres Ràdio, Xiu-Xiu, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre. De dilluns a divendres a les 9, al dia, IB3 Ràdio.
Són les 9:48, vos incorporau aquí al dia en la nostra tertúlia a través de la ràdio, també a través de la televisió, i seguim repassant els temes de l'actualitat d'aquest dimarts que tenen a veure dins l'àmbit laboral, perquè el Ministeri de Funció Pública aprovarà aquest mes de març la jornada de 35 hores setmanals per als treballadors de l'Administració General de l'Estat. És una mesura que afectarà al voltant de 250.000 persones de tot el país, una xifra que aquí a les nostres illes se situa aproximadament a les 10.600. Els sindicats valoren aquest acord de manera manera positiva. La patronal tem que pugui tenir conseqüències negatives per al sector privat, però en tot cas serà una realitat a partir del mes de març. Actualitat laboral, avui a debat. Companys, què vos sembla aquesta passa? Jornada de 35 hores setmanals per als treballadors de l'Administració General de l'Estat.
Bueno, sí, jo personalment m'ho pareix bé, vull dir, no m'oposaré a una millora de les condicions laborals dels treballadors. Ara bé, aquí dues coses. L'altre dia a la redacció, en Nenecane, xerràvem de com incentivar el tema de tenir fills, no? Te'n recordes, no?
Per sí, perquè ha bajado muchísimo la natalidad.
Que Vox demanava mesures
immediates. De fet, hi ha més
mascotes
que fills, quasi el doble de mascotes que fills.
I jo li vaig dir a Nenecane, pujant sous i reduint la jornada a tothom, no només en el sector públic, s'ajudaria, per exemple, a lo millor, és veritat que hi ha canvis culturals i socials que incentiven que la gent a lo millor no tingui interès en tenir fills, però molts altres segurament és per la precarietat que tenen, sobretot el local, els residents, no? Vull dir, perquè emigració és veritat que té una altra forma d'entendre, no? I, bueno, però en aquest cas, jo crec que és positiu. Ara bé, s'està ampliant encara més la bretxa que hi ha entre el sector públic i el sector privat. I és un tema que també hem comentat moltes vegades, que s'han d'intentar trobar millores, de fer, aplicar millores laborals també en l'àmbit privat, perquè no s'està fent suficient. I no sé, alguna vegada ho tenim xerrat això, però...
No, jo estoy totalmente de acuerdo. A mí me parece extraordinario. Sí. Me parece fabuloso. De hecho, aquí creo que los trabajadores de la administración autonómica, que son 75.000 por ahí, ya lo tienen, las 35 horas semanales en un pacto muy beneficioso para los funcionarios que se firmó con Manga Proens. A mí me parece extraordinario, fabuloso, y creo que efectivamente es el sector privado el que se tiene que sumar ahora. Y entonces yo no entiendo que ahora a los empresarios, ¿qué les afecta que los funcionarios trabajen 35 horas? Si van a tener más tiempo para ir de compras, ¿vale? Van a tener más tiempo para ir de compras, un poquito más. Bueno, pues les tendría que estar contentos. Y los funcionarios que van avisando de que llega el apocalipsis cada vez que hay una medida laboral de este gobierno, cada vez que sube el salario mínimo, la primera vez que sube iba a ser el apocalipsis, y España va mejor que nunca en lo macroeconómico. O sí. Sea, para los empresarios. España va mejor que nunca con estas medidas laborales que está aprobando un gobierno de izquierdas. Y a ellos les va mejor que nunca. A los trabajadores no. Pues, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Yo soy muy partidaria de que, efectivamente, las medidas laborales... Es verdad que los funcionarios tienen... No lo voy a llamar privilegios, pero tienen una situación muy diferente a la de los trabajadores de la empresa privada. Pero si esta es la punta de lanza para que después lleguemos los demás, pues bienvenido sea este inicio en la función pública y a ver si se traslada luego a la empresa privada.
Jo no tinc aquesta percepció de que Espanya econòmicament estigui bé. Al contrari, jo el veig... És una percepció, eh? Les xifres, l'estadística, l'objectiva, Espanya està creixent i per damunt d'alguns països de la Unió Europea. Però quan surts, feu simplement una volta, veig moltíssimes persones que no vivim mai, que cerquen menjar dins els contenidors, molta gent que dorm en el carrer, i aquí no es culpa ni del govern central. Tinc una sensació de pobresa, desvaliment, de famílies de classe mitja que diuen no arriba a final de mes, o la predima de donar dos bes... I no sé, tal vegada la mesura és bona, ho crec, hi haurà empresaris que li anirà bé, però crec també sincerament que hi ha petits i mitjans empresaris que ho estan passant molt malament.
Sí, bueno, pero cuando yo he dicho que España va bien, he dicho en lo macro, ¿eh?
Sí, sí.
Lo macro,
sí,
y es verdad, sí, que luego sí, en lo micro, en el día a día, no lo estamos notando. Eso es verdad. Pero efectivamente aquí quien está ganando muchísimo dinero son los grandes empresarios. Entonces, que salga ahí la patronal de los empresarios diciendo que porque los funcionarios van a trabajar 35 horas, se va a hundir España, pues me parece que estamos otra vez en la exageración, en la hipérbole en la que estamos metidos desde hace meses. Y no sé, a mí me parece extraordinario que los funcionarios trabajen 35 horas y a ver si hay suerte y me toca a mí dentro de unos años, antes de jubilarme. A ver si hay suerte y antes de jubilarme.
Ahí lo dejo, ¿eh?
De res, sí, minuts.
Porque hacer una oposición ya no me veo.
Que parlava d'efemèrides, no? I parlàvem de la desclassificació dels documents del 23F. Avui, precisament, ja fa 4 anys de l'inici l'inici de la guerra d'Ucraïna. La Unió Europea no ha aprovat el 20 paquet de sancions contra Rússia, recordant per aquest bloqueig d'Hongria, d'Eslovàquia. Avui, no només dia d'aniversari o de balanç o de posar les xifres sobre la taula, que evidentment fan feredat, sinó també un dia en què els líders de les institucions europees viatjaran a Kiev per poder participar en tota aquesta sèrie d'actes commemoratius que es fan en el dia d'avui, però clar, viatjaran sense acords, sense sancions per ofegar a Moscou, sense aquell, recordeu, préstec milionari que van prometre per donar ajuda a Ucraïna per tal de reconstruir el país. D'aquesta manera viatjaran els diferents líders europeus. Dia de balanç en el que, sembla mentida, han passat 4 anys i el tema o la qüestió segueix totalment estancada. Pep.
Sí, jo crec, ja que xerava molt bé en el cane d'Apocalipsi, si la fi del món, quan va començar la guerra, els primers dies d'Ucraïna, experts i historiadors deien això és el principi de la Tercera Guerra Mundial, a la fi de la història, a la fi del món, a la fi de tot. I s'ha dit que no, que és un poble patint molt a Ucraïna i una potència que militarment no pareix ser tan potència, potser l'havien sobrevalorat. I això dues coses. Una seriosa, que és que segueix la guerra, segueix morint gent, soldats, joves russos, que ara serien a casa seva, estudiant o fent feina, també estan morint a Ucraïna. I la part, per donar una nota diferent, jo també considero que en el cane, que l'apocalipsi sempre està venguent, sigui a Espanya, sigui en el món, sigui a Orient Mitjà, i per sort no arriba de moment, i això també és una esperança i que s'intenten trobar solucions, i jo espero que l'apocalipsi no veiem cap de nosaltres.
Que no nos toque a nosotros el apocalipsis, ¿no?
No. Hombre, jo crec que si arribes a apocalipsis, que podria ser sobretot pel tema nuclear, no donarà temps a processar-ho. Voràs un llum i te
pots... Faríem un el dia especial, el de Reia, i...
Bueno, yo creo que la guerra de Ucrania efectivamente es muy significativo que llevamos 4 años, es una desgracia para quienes la sufren, pero es muy significativo lo que decía ahora Pep María Aguiló, ¿no? De que parece que Rusia era una gran potencia y bueno, una potencia que ha tardado, que está tardando en teoría 4 años en invadir un territorio que parecía que aquello iba a ser un paseo militar, nunca mejor dicho. Era una guerra de horas, en teoría era una guerra de horas. Llevamos 4 años con la población sufriendo absolutamente. Y aquí, claro, ¿cuáles las complicaciones geopolíticas de que Ucrania... A Trump, que le interesa, porque Trump, claro, todo depende también de Estados Unidos, ha ido dando unos bandazos tremendos, ha sido muy desagradable con Zelensky, creo que todos nos acordamos de aquella reunión en el despacho Oval, que aquellos reproches directos de incluso cómo iba vestido, de tú cállate, ha ido modulando su postura Trump, como cada día, según cómo se despierta, Trump dice una cosa, ahora los aranceles son del 15, ahora son del 10, ahora no hay, ahora serán, y yo creo que también igual tiene que ver la duración de la guerra con el hecho de que Estados Unidos, con la administración Trump, ha dejado un poco de lado también a Ucrania, ¿no? Y yo no sé cómo va a acabar esto. Probablemente en algún momento tendrá que haber una negociación y sospecho que el perjudicado será Ucrania, que serà qui tenga que ceder territorio a...
Que, sí, segurament acabarà així, però és que Ucraïna ja, com a país, no és viable en el sentit de que han matat o ha fugit, o sigui, ha mort la majoria de la població jove, perquè l'edat mitjana de l'exèrcit fa cosa d'un any i pico, havia pujat un munt, crec que està en 40 anys, una cosa així. Això vol dir que tota, clar, que la majoria de jovent ja o és mort o s'ha exiliat, perquè moltíssims arriben a milers a Alemanya, per exemple, que hi ha una relació històrica entre Alemanya i Ucraïna bastant important, d'aquí també el joc d'interessos, no? I molts russos també han fugit, que també s'ha de dir, vull dir, milers varen fugir a països llegent-se a Rússia, no? Però, clar, el país ja no serà viable. De fet, La Vanguardia fa com 2 o 3 anys, quan començava, ja, sí, 2 anys i pico, va publicar un tema de que no serà factible a nivell de poder gestionar un estat, ja no dic de benestar, sinó un estat, lo mínim que necessites per organitzar funcionariat i tema de recollir impostos, tal, perquè no... En el final, el país ja està destruït. És que és horrible. Però, o sigui, no, veig molt complicat que pugui passar com va passar, jo què sé, la Guerra Civil d'Espanya i després se va, no?, després de molt de temps, pues, se va poder assurar, perquè en aquell cas, en el cas d'Ucraïna,
jo crec que sí que se sí que se avançarà, perquè hi ha interès en que Ucraïna se recupere quan passa la guerra. Per això no vull fer un apunte solamente. Jo estuve el domingo en la al hilo de lo que dices, Quique, estuve el domingo en la manifestación de los ucranianos y lo que me llamó la atención, que al principio me despistó, es que básicamente había mujeres. Claro. No había hombres. Mm. Había mujeres y niños.
Porque están o morts o en el front.
Efectivamente.
Fa feredat, és una realitat que segueix molt vigent. 4 anys de la guerra d'Ucraïna. Ho volíem analitzar avui en companyia de Nekane, Quique i Pep Maria. Moltíssimes gràcies. Que tingueu bon dimarts.
Gràcies.
Notícies continuen tot d'una.